Bon dia, compte enrere per a l'eclipsi solar de dimecres, un fenomen que també té repercussions en el sector turístic. L'eclipsi ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30% per aquestes dates. Segons el president de l'associació Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiments frega el 100% en aquests moments.
Pana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, i havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat, crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
També els hotels tenen una ocupació alta pròpia del mes d'agost. Això sí, només han augmentat preus als hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11% des dilluns, dia 10 d'agost. I avui estan pendents dels controls dels viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Malià, lamenta que s'hagin establert.
En xarxes socials ha assegurat que és molt perjudicial pel país. Ahir es va publicar al butlletí oficial de l'Estat l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. És la resposta al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen de lliure circulació de persones per viatgers que arribin des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
Per cert, que a nit milers de persones s'han manifestat a Ceuta per exigir solucions a la crisi migratòria. En parlarem en un informatiu en què també destacam que s'han disparat les consultes de Project Home de famílies sobre la dependència dels menors a les pantalles.
Han incrementat un 30% respecte dels dos darrers anys. La terapeuta i pedagoga de Project Home, Aida Pagès, destaca que ara la gent està més conscienciada.
Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
I aquesta matinada han conegut noves dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. La temperatura mitjana de la superfície de la mà el mes passat va batre tots els rècords per a un mes de juliol.
Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 2023.
I tot mentre continuem amb temperatures molt altes a les Balears, a les 12 s'activa la vista taronja a l'interior i sud de Mallorca i el groc a la resta de les illes. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Com comentàveu, avui encetarem la setmana amb una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça. Aquest ja ha pujat durant tot el cap de setmana i avui tornarà a registrar valors de temperatura elevada. Destacàvem aquests avisos arreu de les illes i que en el cas de l'interior i sud de Mallorca seran taronges per màximes que es mouran entre els 38 i 39. D'altra banda, avui també destaca la temperatura mínima perquè aquesta matinada la majoria dels observatoris han quedat amb valors molt semblants als d'ahir, però sí que destaquen especialment els observatoris ubicats a la Serra de Tramuntana, amb mínimes que no han davallat dels 27 graus, per exemple, l'estació de Santem, Andratx, en 6 graus més que la mínima d'ahir, i també l'estació de Banyalbufar, on el termòmetre no ha davallat dels 29 graus. En molts de moments en què els valors s'han mogut entre els 30 i els 31 durant gran part de la matinada, és a dir, temperatures mínimes molt elevades al sector de la Serra de Tramuntana. Avui, pel que fa al cel, tindrem alguns intervals de núvols mitjans i alts que es retiraran per donar pas al sol fins a darreres hores de la jornada, on arribarà la part alta de les tempestes que es preveu que es formin al llevant peninsular. Vent en general fluix en qualque cop moderat i situació marítima caracteritzada pels redols de maró a les costes de llevant i sud de Mallorca i també al llevant de les Pitiuses. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Mercadal, 22 a Artà, 23 a Llucmajor i 26 a Sant Joan de Labritja.
Jornada, per tant, amb temperatures altes que tornaran a marcar la multitudinària festa del MUC de Sineu que se celebra avui.
És la 23a edició d'aquesta festa que enguany té la massificació turística i l'eclipsi solar com a part del fil conductor, a aquests dos temes als quals s'hi han dedicat el cartell.
Durant l'informatiu matí d'avui hi serem en directe i després arribaran els esports. Avui destacam que Samu Costa diu adeu. Joan Gabriel Bussà, bon dia.
Molt bon dia, un Samu Costa, que ja és oficialment jugador de l'Al-Nassr, el Mallorca traspassa el migcampista portuguès per 22 milions d'euros i converteix la seva sortida en la venda més cara de la història del club. Samu Costa s'acomiada del Mallorca després de 3 temporades amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella, que diu que l'ha fet sentir com a casa i amb un clar ens veiem a primera. En motociclisme, Izan Guevara acaba 5è al Gran Premi de la Gran Bretanya després de perdre el lideratge de la cursa per problemes mecànics, però manté la segona posició, mentre en el Mundial a 42 punts de Manu González. I també Joan Mir se'n va a terra a la primera volta del Gran Premi de la Gran Bretanya i abandona a Silverstone, mentre Augusto Fernández acaba darrer en una cursa de MotoGP guanyada per Raúl Fernández.
Més informació dels esports a partir de les 7:35. Ara són les 7:05. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, en Cel López i Toni Sastre. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta del mes d'agost. Això ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
Pana que se va llogar amb moltíssima antelació. A mesos, pràcticament, que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
L'encariment, com vos podeu imaginar, es deu al fet que dimecres, dia 12, es produirà l'eclipsi total de sol i les Balears són un dels punts de tot el món on millor es veurà aquest fenomen. Ara bé, i a diferència dels habitatges de lloguer vacacional, no té un impacte significatiu aquest eclipsi en els establiments hotelers. L'única excepció la trobam en els hotels de 5 estrelles de Menorca que s'han encarit un 11%.
Pel que fa als de menys estrelles d'aquesta illa i a la planta hotelera de les Pitiüses i Mallorca, manegen les mateixes xifres d'ocupació i preus que anys anteriors, encara que la quota de la demanda ha pujat 2,4 punts percentuals. Això vol dir que els residents als països europeus han cercat més vols del que és habitual per venir a les Balears per aquestes dates. Per tant, poden confirmar que ha estat un reclam turístic, però no s'ha pogut materialitzar. Carlos Cendres, director de màrqueting i comunicació de la data Apil Mabrian.
La confluència de temporada altíssima i l'eclipse fa que no quedi molt de marge per rebre més gent i pujar preus. Llavors, ha estat una demanda que no hem pogut aprofitar, entre cometes.
La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa, explica que aprofiten per fer activitats complementàries.
Al ser un esdeveniment únic, molts hotels, per exemple, en terrasses, s'han aprofitat de la situació, diguem, han tret benefici, diguem, de l'esdeveniment. Fan events, rooftops i hotels que estan preparats per poder oferir algun tipus d'activitat diferent per aprofitar l'eclipse i tal. Però sí que és veritat que el caure el dia 12 d'agost.
L'agrupació empresarial d'agències de viatges Aviva es pronuncia en la mateixa línia. Els preus i les reserves dels paquets turístics no s'han vist afectats. És el seu president, Pedro Fiol.
Les nostres reserves són reserves de venda anticipada que venen en 3, 4 i 5 mesos d'anticipació i ja t'he dit, no crec que el focus de les persones, dels nostres clients, hagin triat realment venir de vacances la setmana del 12 d'agost precisament perquè hi ha un eclipsi. Algú tal vegada ho farà coincidir i, com he dit, jo crec que la gent ho gaudirà un cop que arribi.
Aquest és l'impacte que té l'eclipsi en el sector hoteler. Per conèixer com afecta la restauració, entrevistarem el president de Pimem Restauració, César Amable. Serà a la segona hora de l'informatiu, a les 8:30.
I un dels riscos que suposa aquest gran volum de persones que s'espera durant l'eclipsi és el dels incendis forestals. Emergència recorda que en un moment en què l'alerta és màxima, és imprescindible seguir totes les recomanacions i tenir clares les previsions per evitar riscos per a l'entorn i també per a les persones.
En el web alertafoc.cat IP.es veurem el nivell de risc d'incendi de dimecres. Es fixa en funció de la predicció meteorològica i qualsevol lloc amb una afluència alta de persones és especialment delicat. Joan Simonat, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, demana prudència.
Totalment prohibit fer foc de qualsevol tipus, malament siguin sense un espeuma, ja no xerrem de tirar farolillos a l'aire o de focs artificials, que se puguin fer en aquests moments. Això, màxima prudència.
També cal que les persones fumadores vagin molt en compte de no deixar llosques mig enceses. La prohibició de circular per la serra dia 12 no evitarà que hi hagi qui intenti accedir-hi o camparia abans. I no només cal pensar des d'on veurem l'eclipsi i com hi arribarem. També a quina hora tornarem i com ho farem.
Penseu que l'eclipsi és darrera hora de l'hora baixa, que aviat després se farà fosca i després la gent ha de poder tornar. Si la gent se n'ha anat d'excursió, si se n'ha anat a peu, ha de saber que es quedarà a les fosques, a zones que no són, moltes vegades, de fàcil accés.
Avui, per cert, tenim risc extrem d'incendi a tota Menorca i Mallorca i a la meitat oriental de les Pitiüses, sent molt elevat a la resta d'Eivissa i Formentera.
I l'eclipsi farà també que la pressió humana sigui més alta a les Balears aquest mes d'agost. De fet, és al voltant d'aquestes dates quan habitualment se sol assolir el rècord a les Balears, ja que la població resident s'hi afegeixen també els turistes i els treballadors de temporada. La xifra exacta no la coneixerem, però, fins d'aquí a 3 mesos, quan la publiqui l'Ibestat, que és l'Institut d'Estadística de la Comunitat Autònoma.
Allò que ja sabem és que aquest passat mes de maig, en concret dia 29, les illes assoliren un rècord de pressió humana. Es calcula que hi havia més d'1.800.000 161.000 persones, són 36.000 més que el dia amb més gent del maig de l'any passat. Tenint en compte que aleshores la temporada turística tot just començava, el dia de màxima pressió humana del mes d'agost s'espera que serà molt superior. I més, sabent que un gran nombre de visitants seran a les illes per veure-hi l'eclipsi d'aquest dimecres. Aquestes xifres generen, segons experts com el geògraf Toni Ginart, un fortíssim impacte sobre els recursos hídrics, les infraestructures, l'energia i els serveis com la sanitat o l'accés a l'habitatge.
Tot això genera una problemàtica que requeriria solucions. Perquè, evidentment, això té conseqüències negatives.
Al mateix temps, el turisme té efecte crida per a les persones que cerquen feina. Els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 50% a l'arxipèlag, en contraposició a molts indrets de la península que perden residents. El motiu és que es tracta d'una àrea econòmica dinàmica.
Deixant de banda situacions individuals, però en general és una àrea econòmicament dinàmica, o ha estat fins ara, no? I això ve donat per l'afluència turística, evidentment. És a dir, com més afluència turística, teòricament, no vol dir que estigui ben repartida, però hi ha més dinàmica econòmica. I això també repercuteix en l'increment de la població.
La pressió humana es calcula sumant a la població censada i resident els visitants que arriben a l'illa per vacances o per treballar.
I en el cas de Menorca enguany, cada mes s'ha batut un rècord de pressió humana. Aquest agost no es preveu que sigui una excepció, superant el màxim històric de l'any passat de més de 212.000 persones. Són dades de l'Observatori Socioambiental de l'illa i que s'actualitzen cada dia, Blai Barber.
L'Observatori Socioambiental de Menorca, des del 1996, se suma i resta cada dia les persones que entren i surten respectivament de l'illa a través de l'aeroport i dels ports. A les dades de població resident a l'illa, que també es van actualitzant, escoltam a Sònia Estrader, tècnica de l'OPSAM.
Aquesta pressió humana de la que estem parlant no només són turistes, estem parlant de residents i visitants, treballadors temporals. La pressió humana té en compte tothom, no només turistes. Està augmentant molt el nombre de residents cada any, som més gent que vivim aquí.
Tradicionalment, entre el 9 i el 13 d'agost, sempre s'arriba al pic de pressió humana a Menorca. L'any passat es va arribar al rècord històric de 212.600 persones. D'aquest 2026, l'OPSAM té dades actualitzades fins al mes de juny.
El 2026, fins al mes de juny, cada mes s'ha superat el 2025. Assent que el 2025 va ser el rècord històric de pressió humana mensual damunt de l'illa.
La pressió humana, explica l'OPSAM, afecta recursos naturals de l'illa com l'aigua, però també la gestió de residus o les qüestions energètiques.
Menorca és una illa, tenim un territori limitat i, per tant, el tope l'hem de fixar nosaltres. Està clar que ja estem superant el límit de molts dels recursos naturals.
Ja són diversos els municipis de l'illa que han decretat mesures per reduir el consum d'aigua per la situació de les reserves hídriques.
7 i 14 minuts del matí. El Parlament demana al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Per tant, que la norma torni a estar vigent. Un document signat pel lletrat major de la Cambra Balear que argumenta, Toni, que les víctimes no queden desprotegides i que no hi ha perjudicis que la justifiquin.
Així, recordem que el mes de març el Parlament va derogar la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, una derogació, però, que va quedar en suspens el juliol quan el Constitucional va admetre a tràmit el recurs del govern central. El document presentat ara sosté que les exhumacions continuen garantides per la llei estatal i per la llei autonòmica de fosses. A més, la institució argumenta que mantenir la suspensió suposa un dany directe a la potestat legislativa de les Balears.
I encara de la política, Més per Mallorca reclama màxima transparència en la gestió de costes i demana accedir a tots els expedients tramitats durant aquesta legislatura. La formació vol que el govern expliqui els motius del cessament de la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquina Ferrer, i que garanteixi que les decisions s'han pres exclusivament d'acord amb criteris tècnics i legals.
Els ecosobiranistes es mostren preocupats per les informacions aparegudes que lliguen el cessament de la que fins ara havia estat la directora general de Costes i Litoral a pressions polítiques i empresarials per la seva negativa a concedir autoritzacions i concessions irregulars. Maria Ramon és diputada de Més per Mallorca.
El que està passant a Costes és molt greu i el govern ha de donar explicacions. No basta en cessar una directora general i mirar cap a una altra banda. Volen saber si hi ha hagut pressió en polítiques o empresarials i si totes les concessions s'han tramitat en criteris tècnics i legals. Per això han demanat tots els expedients d'aquesta legislatura. El litoral és patrimoni de tothom, no un negoci ni servei d'interessos particulars. I si hi ha hagut irregularitats, exigiran responsabilitats fins al final.
Més defensa que la gestió del litoral es faci des de les Balears, però adverteix que l'autogovern només té sentit si implica una administració més transparent, rigorosa i al servei de l'interès general.
Passen 16 minuts de les 7.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents a aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Són dades del Ministeri de Sanitat. També un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de pantalles i dispositius digitals.
Tot i l'increment de la conscienciació, sobretot per part de les famílies, els experts continuen sent molt crítics en les conductes dels menors en la utilització de les pantalles. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home i de Pagès apunta a la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
La dada més positiva que tenim al final és que hi ha més sensibilització, hi ha més conscienciació sobre aquesta problemàtica. Per tant, tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. Això, i això ens permet a nosaltres d'una manera precoç, prevenir que la situació s'agregui.
A més, Pagès explica que els adolescents els afecta en el dia a dia aquesta dependència amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i deixar de banda activitats com la pràctica de l'esport, a més de l'aïllament amb menys activitat social o la falta d'hores de son.
Aquesta gratificació immediata que afavoreix l'ús problemàtic de les pantalles, que és el que la tecnologia ens dona, no? Que tothom ens conegui per el que jo vull mostrar i aquesta gratificació que no fa falta ni esperar ni un minut que ja la puc obtenir.
La psicòloga especialitzada en infància i adolescència, Mercè Garrido, alerta que tot i algunes dades positives que molts pares i mares estan normalitzant que els adolescents tinguin a la seva disposició les 24 hores els aparells electrònics. Garrido subratlla com una de les parts importants de la seva teràpia empoderar les famílies.
Yo trabajo mucho en que vuelvan a tener el control sobre la salud de sus hijos, ¿no? Y el móvil, tener un móvil a cierta edad es bastante, ¿no?, insano. Yo veo que no tienen la sensación de control. Ya se lo he dado y ya no puedo hacer nada. Ya, si duerme con él, si pasa todo el día con él, pues es que está enganchado, pero como todos, ¿no? Normalizan el como todos. Y en consulta se trabaja que no, que se tiene que poder retirar el móvil cuando hacen un mal uso, que no tienen, por supuesto, que dormir con él.
Segons els experts, l'edat crítica en què els joves són més susceptibles a desenvolupar la dependència als dispositius electrònics es situa en l'interval dels 13 als 15 anys.
I Educació assumirà aquest pròxim curs la gestió directa de 10 escoletes més, 8 a Mallorca i 2 d'Eivissa. Així passarà a gestionar directament més de 1.600 places, són 6 vegades més que les que es varen gestionar el curs 2023-2024. Ara més, les nòmines dels treballadors i treballadores d'aquestes escoletes ja no seran a càrrec dels ajuntaments, sinó que les pagarà el govern. I l'any passat, prop de 2.200 persones es varen divorciar a les Balears, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És una xifra que mostra una certa tendència a la baixa en aquests darrers anys, tal i com està passant a la resta d'Espanya. Això sí, les Balears continua situant-se per damunt de la mitjana estatal, amb una taxa de 177 divorcis per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 164 a nivell estatal.
Pel que fa a la conflictivitat dels divorcis, un dels motius actualment genera més tensiós l'habitatge per mort de la crisi que vivim. D'un habitatge comú es passa a tenir la necessitat de tenir-ne dos. Una situació que obliga a prendre mesures que dificulten el procés de separació. Així ho explica Maria Antònia Mateu, que és membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.
Hi ha persones que pacten viure plegat un any, dos anys, en previsió de que en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. El que passa és que són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu, no sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
En el cas dels divorcis amb fills, cada vegada és més freqüent la custòdia compartida, que representa gairebé el 60% dels casos. Som la quarta comunitat autònoma amb una xifra més alta. Margalida Serra, psicòloga especialitzada en separacions.
Els jutjats sabeu, de cada vegada sobre les custòdies compartides a nens de menor edat. Abans era bastant improbable que a nens de 6 anys els donés custòdia compartida. Se començava a plantejar a partir d'aquesta edat, 6, 7 anys, començava a plantejar. Ara veiem custòdies compartides a nens de 2 anys. Anys, 3 anys, abans d'això era impensable. Perquè també els progenitors ara tenen molt més interès que abans en tenir una custòdia compartida. Abans com ho donava més per cert que la custòdia era de sa mare i supos que era un status quo que s'havia normalitzat.
En l'actualitat, el 80% dels divorcis són de mutu acord i de mitjana es produeixen després de 13 anys de casats.
I ara vols parlar amb l'informatiu Matí de la compra-venda de barques, que creix gairebé un 20% a les Balears i que lideren el mercat nàutic nacional. Ho fa impulsat pel comprador local, que augmenta mentre que l'alemany baixa. La més demandada és la barca d'uns 8 metres d'eslora.
A partir de la temporada que ve estarà prohibit llogar embarcacions sense llicència i enguany moltes empreses les volen vendre particulars i renovar la flota. Això fa que les Balears mantenguin la posició com a principal mercat nàutic de l'Estat. Així ho explica Jaume Baquer, que és el president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears.
L'any que ve, les embarcacions a forta titulació no se podran alquilar i les empreses ara ja estan preparant l'oferta per embarcacions ja una miqueta més completes, una miqueta més grans.
Aquí hi ha cada vegada més mallorquins que adquireixen una embarcació. Són principalment embarcacions a motor de més de 8 metres d'eslora, amb pressupostos que van des dels 200.000 al milió d'euros.
El client pues, té una capacitat econòmica que li permet enfocar-se més en embarcacions ja de pressupostos importants. Una vegada que la tens, té una capacitat d'optimitzar-la amb molts elements tecnològics, com giroscòpics per a l'estabilitat, aires acondicionats, sistemes guiats per satèl·lit, etc etc.
De gener a juliol hi ha hagut més de 600 matriculacions de vaixells d'esbarjo.
I aquesta matinada han conegut que la temperatura mitjana de la superfície de la mar el mes passat va batre tots els rècords per un mes de juliol. Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 2023. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
A Europa s'han batut rècords de temperatura a l'Atlàntic i al Mediterrani associats a onades de calor marines intenses. unes temperatures altíssimes al mes de juliol que s'estenen ara a l'agost, perquè recordam que fa només uns dies vos informaven que s'havia produït la temperatura més alta mai registrada a la Mar Balear, en concret més de 33 graus a la boia de Sa Dragonera. En l'àmbit internacional, el Servei Copernicus també observa temperatures extremes al Pacífic relacionades amb el fenomen meteorològic conegut com El Niño, que encara s'espera que agafi més força en els pròxims mesos.
I encara parlant de la mà, les poblacions de taurons a la Mediterrània s'han reduït entre un 96 i un 99% els darrers 60 anys, segons els experts, que alerten que la seva situació és la més crítica de tot el món. A les Balears, l'associació Sharkmed ha posat en marxa un estudi pioner per conèixer millor les poblacions de taurons que viuen a les profunditats de la mà, espècies que són poc conegudes i que són també difícils d'observar.
Per fer-ho, els científics utilitzen un sistema innovador de càmeres amb esca que poden operar fins a 500 metres de profunditat i permeten identificar els exemplars sense necessitat de pescar-los. Ho explica el president de Sharkmed, Agustí Torres.
Veient les imatges, podem veure quin tipus de taurons tenim, si són mascles, femelles, si mostren ferides. L'importància d'aquests sistemes ve donada pel fet de que n'hi ha tan pocs que si les volem estudiar en el seu medi natural podem passar molt de dies a la mà sense trobar-ne ni un.
A més, la davallada en la població de taurons podria arribar a provocar de manera indirecta l'extinció d'altres espècies.
Quan hi ha una epidèmia, una malaltia contagiosa, i un animal se posa malalt, un depredador se'l menja ràpidament. I això evita que aquell animal en contagiï molts altres. En canvi, quan no hi ha depredador, un animal malalt sobreviu i mentre va contagiant a molts altres. I això pot fer que una espècie sencera desaparegui.
Per contribuir a la preservació dels taurons a les Balears, Sharkmed anima la ciutadania a perdre's la por, reduir el consum de productes derivats dels taurons i adoptar pràctiques més respectuoses amb el medi ambient.
I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep ha interposat 29 denúncies i ha fet 65 decomisos en la seva lluita contra la venda ambulant. Tot i aquest esforç, els venedors ambulants continuen sent una presència habitual a les platges més turístiques, com és el cas de Ses Salines, David Ventura.
Són una presència tan tòpica com l'arena, el mar o les gandules. La venda ambulant és un element del paisatge de la platja de Ses Salines i ofereixen de tot: pareos, parasols, ulleres de sol, begudes o pentinats. I la majoria dels banyistes s'han acostumat a la seva presència.
No me molesta para nada, no. Trabajan y lo veo bien, mientras no hagan daño a nadie, no tengo ningún problema que estén ahí.
Els africans en cauen molt bé. El rotllo que porten i tal, penso que li donen certa alegria a la gent. Saps? I sap greu veure'ls així sense medis i treballant dur per treure els quatre calés.
Però la compra dels seus serveis no sol ser satisfactòria.
Y al final, la verdad, como las salinas hace mucho sol, pues les hemos comprado una sombrilla, pero vamos, nos han cobrado como 5 euros más de lo que vale en la tienda.
Pero pequeñísima, como para una persona, que no cabemos, de bajita y todo, y medio rota.
Enguany, els compradors s'exposen a multes de fins a 750 euros, una novetat que encara ningú coneix.
Desconocía que me pudieran multar por comprar, ya le digo. Este año no he comprado nada.
No tenía ni idea, la verdad que no.
Per aquest motiu, l'Ajuntament no ha sancionat encara cap comprador, perquè, assegura, s'està encara en una fase d'informació ciutadana. De moment, però, s'han interposat 29 denúncies a venedors i s'han fet 65 decomisos.
I són ara les 7:28. Faim un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui les portades se centren en el mercat immobiliari amb dues qüestions ben diferents i també les neofestes que se celebren durant les festes patronals a molts pobles de les Illes.
Així és, Última Hora titula que la frenada del sector immobiliari passa factura en la recaptació fiscal del govern. Destaquen que la caiguda de les compravendes en el primer semestre deixa l'executiu amb manco ingressos per l'impost de transmissions. Això sí, asseguren que el descens en les operacions immobiliàries es compensa en l'augment continuats dels preus. La imatge de la portada és per la festa de l'embalat a Sencelles, amb una imatge de dues joves damunt una bala de palla en revoltades d'una multitud de gent. Diario de Mallorca, per la seva banda, dedica la fotografia de portada també a l'embalat de Sencelles, on es pot veure a infants i joves jugant amb la palla i l'aigua a la 20a edició ja d'aquesta neofesta del municipi del Pla. I el titular de portada és per la multa de 47.000 euros a un propietari per llogar a 13 persones un pis que es persis a Palma.
I pel que fa als digitals, destaquen avui temes ben diversos.
Així és, Mallorca Diario dedica la portada a Greenpeace, que alerta de la greu crisi ecològica que ve per l'augment del nivell del mar a les Balears, mentre que l'Art Balears obre en l'eclipsi, en aquest cas a Menorca, diu que les empreses de turisme actiu lamenten que l'illa no hagi aprofitat per ser un referent internacional en l'observació del cel nocturn.
I a Eivissa, que destaca la premsa avui.
I del periòdico destaca que es redueix un 76% de l'arribada de caravanes en els mesos de maig i juny. Expliquen que en els dos primers mesos de temporada n'han arribat unes 300, mentre que fa dos anys arribaren unes 1.300. El diari titula que les Pitiuses són les illes amb una dependència energètica més elevada, i el Menorca, per la seva banda, obre que la Sareb, coneguda com el Bandolenc, traspassarà gairebé 170 pisos de l'illa a la nova entitat Casa 47.
I hem arribat a les 7:30 a repassar amb els principals titulars compte enrere per a l'eclipsi solar de dimecres, un fenomen que també té repercussions en el sector turístic. L'eclipsi ha fet incrementar el preu dels habitatges de lloguer vacacional a les illes un 30% per aquestes dates.
Segons el president de l'associació Aptur, Antoni Barceló, l'ocupació d'aquest tipus d'establiments ja frega el 100%.
Una casa que una setmana d'agost s'allaga una casa normal de 6 places de fora viva, que una setmana de vot se pot llogar entre 300 i 400 euros al dia, aquesta setmana ha arribat a passar 500 euros al dia.
També els hotels tenen una ocupació alta pròpia del mes d'agost. Això sí, només han augmentat els preus dels hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
I avui estan ben pendents dels controls dels viatgers entre Espanya i Itàlia. L'hoteler Gabriel Escarrer, president de Malià, lamenta que s'hagin establert.
Assegura que és molt perjudicial. Ahir, però, els aeroports de les Balears encara eren en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls, tot i que ja s'havia publicat la mesura al BOE. És una resposta al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen per a viatgers que arriben des d'Espanya després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
Per cert, que aquesta nit milers de persones s'han manifestat a Ceuta per exigir solucions a la crisi migratòria. En parlarem d'aquí a uns minuts. Avui també destacam que s'han disparat les consultes a Projecte Home de Família sobre la dependència dels menors a les pantalles.
Han incrementat un 30% respecte dels dos darrers anys. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, destaca que ara la gent està més conscienciada.
Tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. I això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, pues, prevenir que la situació s'agregui.
I el Parlament demana al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.
Per tant, reclama que la norma torni a estar vigent. Un document signat pel lletrat major de la Cambra Balear argumenta que les víctimes no queden desprotegides i que no hi ha perjudicis que la justifiquin.
I dia gran avui a Sineu amb la 23a edició del MUC enguany amb la massificació turística i l'eclipsi solar com a part de fil conductor.
Aquests dos temes són presents en el cartell d'aquesta edició. Ahir la festa, però, va ser a Sencelles. Va tenir lloc una altra neofesta, en aquest cas, l'Embala.
I aquesta matinada han conegut noves dades del Servei de Canvi Climàtic, del Copernicus. La temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà el mes passat va batre tots els rècords per a un mes de juliol.
Va arribar als 20,96 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, i es va registrar el juliol del 2023.
I tot mentre continuem en temperatures molt altes a les Balears, a les 12 s'activa la vista taronja a l'interior i el sud de Mallorca, i el groc a la resta de les illes després d'una nit molt calorosa, especialment a la Serra de Tramuntana. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam la setmana amb una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça. Avisos actius arreu de les illes amb aquest nivell taronja que destaca l'interior i sud de Mallorca per màximes que es podran moure entre els 38 i 39. Tot això acompanyat d'una matinada on la temperatura mínima també s'ha mantingut elevada, amb valors molt semblants als d'ahir arreu de l'arxipèlag, però sí que destacam especialment els observatoris ubicats a la Serra de Tramuntana i també de cap al llevant de Mallorca, amb mínimes que no han davallat dels 27 en el cas d'Andratx, quasi els 28 a la colònia de Sant Pere i també a Cap de Pere, i l'estació de Banyalbufar, on en tot el vespre no han davallat dels 29 graus. De fet, gran part de la matinada s'ha mogut amb valors entre els 30 i els 31. Pel que fa al cel, avui tindrem alguns intervals de núvols mitjans i alts a Mallorca i Menorca que es retiraran progressivament per donar pas a una resta de jornada marcada pel sol, tot i que a darreres hores del capvespre s'espera que arribin intervals de núvols de base alta procedents de les tempestes que es formaran al llevant peninsular, tot acompanyat d'un vent que bufarà de fluix a moderat de llevant i també xaloc i una situació marítima caracteritzada pels redols de maró al llevant i sud de Mallorca i també cap al llevant de les Pitiuses. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Mahó, també a Pollença, 22 a Binissalem, 26 a Sant Joan de Labritja i 27 també a l'estació d'Escamarí Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts. Encetam la informació dels esports i avui l'encetam parlant de Samu Costa, que diu adeu. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Un Samu Costa ja és oficialment nou jugador de l'Al Nassr. El Real Mallorca ha anunciat l'acord amb el club saudita per al traspàs del migcampista portuguès que posa punt final a tres temporades com a jugador vermell. L'operació es tanca per 22 milions d'euros, tot i que el Mallorca n'ingressarà aproximadament de 8,2, ja que l'Almeria reserva un percentatge de la plusvàlua del futbolista. Samu Costa, de 25 anys, va arribar a Son Moix l'estiu del 2023, procedent precisament de l'Almeria. En aquestes tres temporades ha disputat més d'un centenar de partits amb la camiseta del Mallorca i s'ha convertit en una peça important de l'equip. Ara fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo i João Félix. I amb els 22 milions d'euros del traspàs, Samu Costa es converteix en la venda més important de la història del Real Mallorca. El futbolista s'ha acomiadat del Mallorca, de la seva afició, després d'aquestes tres temporades, amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella, que diu que l'ha fet sentir com a casa, i amb un clar, ens veiem a primera. I més fitxatges per la U d'Eivissa. En aquest cas, el conjunt pitiu s'incorpora José Carlos Lazo, extrem amb experiència a primera amb l'Almeria i l'Espanyol, que arriba de l'Albacete per una temporada amb opció a una més. També fitxa el davanter Manu Justo, autor de tres ascensos a segona divisió, que signa amb el mateix contracte i amb l'objectiu d'ajudar l'Eivissa a pujar de categoria. I la mallorquina Marta Llompart s'ha proclamat campiona d'Europa sub-18 amb la selecció espanyola de bàsquet. El combinat dirigit per Isaac Fernández va superar amb molta solvència a França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar a ser la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts, 4 rebots i 8 de valoració. Amb aquest nou títol, Espanya es confirma com una de les grans potències del bàsquet europeu de formació, mentre que Marta Llompart, una de les joves jugadores mallorquines amb més projecció, suma un nou èxit internacional al seu palmarès. En motociclisme, Ethan Guevara ha acabat cinquè al Gran Premi de la Gran Bretanya, disputat ahir al circuit de Silverstone. El mallorquí sortia des de la pole position i va comandar la cursa durant la primera part, però els problemes mecànics li varen fer perdre posicions volta rere volta. La victòria va ser per a Philippe Salac, mentre que Manu González va acabar segon. De fet, Guevara hauria estat sisè si González no hagués comès una errada a la darrera volta quan va començar a celebrar el que pensava que era la victòria. Amb aquest resultat, González manté el lideratge del Mundial i Guevara continua segon a 42 punts del pilot madrileny. Així ha analitzat el mallorquí la cursa realitzada.
Falta de 7-8 vueltas para el final, la moto de repente ha pegado un cambio muy bestia y ha empezado a botar muchísimo de delante, que era incapaz casi de defender las posiciones, tenía que dejar pasar a la gente porque si no me iba al suelo. Entonces no lo he entendido muy bien. Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial, que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado no por mi físico sino por culpa de la moto.
Pitjor va anar ahir el Gran Premi per als pilots balears. Joan Mir va caure a la primera volta al circuit de Silverstone i va abandonar això a MotoGP. Per la seva banda, Augusto Fernández va acabar darrer en aquesta cursa de MotoGP que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Escoltam Joan Mir i Augusto Fernández.
Bueno, ha estat una llàstima. Havíem fet un cap de setmana molt bo fins a carrera. m'ha tocat un pilot, no te sé dir qui ha estat, però bueno, un toque a la primera curva m'ha fet que caure i també he tirat en Àlex per aquesta raó. La pròxima carrera ho tornarem a intentar.
Bueno, ha estat un cap de setmana dur. Personalment, aquests cap de setmanes me serveixen per tornar a agafar ritme, tornar a ficar-me en aquest ritme de carrera, que mos ve bé després per provar coses.
Mavi García ha acabat en 20a posició al Tour de França femení i es va disputar la darrera etapa amb sortida i arribada a Niça, i la victòria va ser per a Demi Vollering, que també es va adjudicar la classificació general. La neerlandesa, a més, fa història convertir-se en la primera ciclista que guanya el Tour de França femení en més d'una ocasió. I ja per anar acabant, en vela, la balear Paula Barceló ha aconseguit la medalla de plata a la San Pedro Olímpic, classes regata Califòrnia, fent parella en Maria Cantero. La regata disputada del 2 al 8 d'agost era la cinquena i darrera prova del circuit internacional Sailing Grand Slam. La tripulació espanyola, única representant nacional a la competició, ha aconseguit així un gran resultat al mateix camp de regates que acollirà els Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028. I en pàdel, Gemma Triay s'ha quedat sense el títol a Londres. La menorquina i la seva companya del Fibrea han perdut la final contra Martina Calvo i Clàudia Fernández per 7-5 i 6-3 després d'una hora i 45 minuts de partit. Fins aquí els esports.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7 i 42 minuts. Ho destacàvem avui als titulars. L'hoteler Gabriel Escarré, president de Melià, ha lamentat que s'estableixin controls als viatgers entre Espanya i Itàlia. En una publicació a les xarxes socials diu que, summament perjudicial pel país, precisament ahir es va publicar el butlletí oficial de l'Estat, l'ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. Ara, la resposta d'Espanya al tancament d'Itàlia de l'espai Schengen, de lliure circulació de persones per viatgers que arribin des d'Espanya després de l'entrada massiva a Ceuta.
Els aeroports de les Balears estaven encara ahir en espera de rebre l'ordre d'iniciar els controls de fronteres, segons confirmava IB3 Ràdio la Policia Nacional. A les Canàries, això sí, sí que ha començat. Sobre aquesta qüestió, el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha carregat en una entrevista al diari La Stampa contra el govern d'Espanya. Ha dit que la represàlia de Sánchez és inacceptable. D'altra banda, el govern espanyol, en boca de la vicepresidenta tercera, Sara Hagesen, diu que espera que Itàlia reaccioni.
Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
I sota el lema ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix. Milers de persones s'han concentrat aquest diumenge vespre a la ciutat autònoma per denunciar una situació que consideren insostenible.
Entendé que tenim voz, ¿no?, como todos los españoles, que al final estamos todos un poco hartos de que se lo utilice como moneda de cambio.
Una vez más, la gente de Ceuta está dando muestra de la empatía que sentimos si vemos a alguien que lo está pasando mal.
Pues saquen otra vez al ejército a la calle para devolver los que quedan aquí, porque quedan muchísimos.
Aquí todos los ceutis estamos defendiendo la territorialidad de España, porque todos tenemos a Ceuta en el corazón y Ceuta no se merece lo que le está pasando.
L'acte ha estat organitzat per les comunitats religioses amb el suport dels sindicats i del govern autonòmic.
Gairebé 10 dies després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc, exigeixen al govern central una major responsabilitat i solucions urgents i immediates per poder tornar a la normalitat. A més, també s'ha llegit un manifest en el qual s'ha fet una crida a la unitat i s'han exigit solucions perquè no es torni a repetir una crisi com l'actual. Ramesh Shandiramani, que és el portaveu de la comunitat hindú de Ceuta.
La presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
I dilluns, de risc extrem per incendis a part de la península, on encara preocupa l'evolució del foc de niebla a Huelva. Ha afectat 8.000 hectàrees i a prop de 500 persones que han estat desallotjades.
Durant el vespre han optat per aplicar l'estratègia de foc tècnic, que és foc contra foc, i s'han desplegat maquinària pesada i han treballat més de 600 efectius, tot per frenar l'avanç de les flames. I aquest incendi s'hi han sumat el de Tigis, a Castelló, i el de les Navas de San Antonio, a Segovia. Antonio Rodrigo és el director tècnic del punt de comandament avançat pel Consorci de Bombers de Castelló.
Esta noche tenemos una buena previsión, tenemos una humedad relativa del 90% y eso nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio. La sensación que tenemos es muy buena, quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
I de l'exterior, Israel ha rebutjat aquest diumenge el darrer pla de pau de 15 punts per Gaza presentat pels Estats Units.
El desarmament de Hamas, que el grup palestí condiciona la retirada de tropes israelianes de la franja, continua sent el punt de bloqueig. Ho ha fet públic en una reunió del seu gabinet de govern el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Que ha insistit que volen, en paraules seves, un desarmament real i no fictici per part seva. Turquia i Egipte insisteixen a implantar el pla de pau, exigeixen el cessament immediat de les hostilitats i la retirada de les tropes israelianes de la zona de Gaza. Hamas va acceptar el pla de pau, però va advertir que si Israel no complia, ells tampoc ho farien.
Hi ha preocupació a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola, que des de mitjan mes de maig ara ha provocat la mort de 1.900 persones i també se n'han confirmat 4.200 casos. La taxa de letalitat és del 45,5%.
Un dels principals problemes és que el brot pertany a la soca Bundibugyo i, de moment, no hi ha vacuna aprovada per combatre-la. A més, és l'epidèmia al Congo amb un creixement de contagis més ràpid. S'ha convertit en el segon brot amb més transmissions registrades en la història i el més gran que ha afectat mai el país.
I a Noruega, un jutjat d'Oslo decideix avui si perllonga la presó preventiva al fill de la princesa Mette Marit, Marius Borg.
El juny el varen condemnar a 4 anys de presó per 2 casos de violació i per maltractament a una de les seves exparelles. Borg, però, ha recorregut la sentència.
Són ara les 7:47, anem en directe fins a Sineu. Avui és dia gran amb la 23a edició del MUC. Enguany, si tenim en compte el cartell amb la massificació turística i l'eclipsi solar com a part del fil conductor. Dos temes que estan a l'ordre del dia i que, paradoxalment, guien una festa multitudinària que plegarà milers de persones, en especial a la part de l'hora baixa. Anem en directe fins a aquest municipi del Pla per conèixer com són les primeres hores del dia. Cristina Bausà, bon dia. Com han despertat avui a Sineu?
Bon dia, i han despertat amb certa calma, però ja desprèn aquest ambient, aquesta essència de festa, perquè els carrers, com dèiem, es van despertant a poc, ja veiem algunes persones que són a berenar, gent que camina, que va a cercar els companys, els amics, per anar a fer aquest primer cafè del dia, però també una de les coses que més crida l'atenció és que les façanes i els balcons també ja estan ben engalanats per acompanyar a la multitud de persones que arribarà aquí a Sineu per participar d'aquesta festa d'aquest MUC, una festa, per cert, que com cada any s'apreveu multitudinària i que aplega a milers de persones, i precisament per conèixer millor com s'han preparat per acollir tota la gent, tota aquesta gent que vendrà fins a Sineu. Poden saludar ja el balde del municipi, Tomeu Mulet. Senyor Mulet, bon dia. Ara som a la plaça d'Esforçà, a la plaça del Mercat. Aquest serà un dels punts on hi haurà més aglomeració de gent. Serà l'hora baixa, però al migdia sí que serà a l'Ajuntament. En definitiva, molta de gent vendrà aquí a Sineu. quin és el dispositiu que s'ha habilitat?
Bé, bon dia i moltes gràcies per ser aquí, Sineu. Bé, hem habilitat un dispositiu d'un centenar d'efectius entre la policia local, protecció civil, guàrdia civil i serveis sanitaris. Ara de matí, si bé és més reduït, anàvem damunt un 12-15 policies locals més protecció civil per cobrir la romeria en el Puig de Reig i després l'acte central des de matí, que és el pregó. I després, per sort, baixa sí que és quan ja tindríem, que és quan esperam una aglomeració molt gran de gent, quan ja tindríem aquest dispositiu d'un centenar d'efectius.
També sol ser un problema el tema de deixar el cotxe. Com es fa en l'aparcament? N'hi ha de s'han habilitat espais?
A part dels aparcaments que nosaltres tenim, que ja tenim uns aparcaments grans enfocats en el mercat del dimecres i a les fires, hem ampliat molt aquests aparcaments a les afores del poble, però el que seran uns aparcaments controlats, amb uns indicadors que allà no se pot consumir, i també un temps màxim autoritzat de permanència fins a les 10 del vespre. Això ho feim perquè la gent no hi quedi a consumir allà des quan acaba la festa. Ens interessa que la gent se'n pugui anar amb tranquil·litat i no quedar allà a continuar la festa.
Ah, gent que ve en cotxe, però també n'hi ha que opten per venir en tren. Enguany hi ha algun horari especial?
El tren enguany ha tingut dificultats per les obres que estan fent, de son rotllant, però així tot li vull agrair molt en el seu gerent, en José Ramón Horta. Ens ha reforçat el tren a partir de les 9, ens posarà un tren més i també els vagons tindran molta més capacitat. Després també se reforçarà tot el que són els controls d'accessos a dins l'estació.
I a part d'això, senyor Batlle, sí que m'agradaria recordar que avui és un dia especial per la gent de Sineu. Com s'ha de gaudir aquesta festa? No sé si hi ha algun missatge que enviaríeu, sobretot a la gent que ve de fora.
Sí, el missatge és que la gent vengui a Sineu a disfrutar de la festa, però en coneixement. No és una festa que tot valgui, perquè n'hi ha que se pensen que venen aquí, que tot val, que poden fer destrosses, que no passarà res i això no és així. Han de venir a disfrutar-la, a respectar la festa, a respectar el poble, a respectar veïnats de Sineu i que sigui un dia de festa per tothom, tant perquè la disfruten com perquè fan feina. Jo crec que això és el més important.
Moltes gràcies, senyor Mulet. Ja ho heu sentit. Respecte i seny durant aquesta festa perquè tothom la pugui gaudir, que, per cert, com bé ha dit fa uns minuts, hi haurà un centenar d'efectius que vetlaran per la seguretat de tots els assistents.
Gràcies, Cristina. Anirem connectant amb tu durant la resta de l'informatiu. I avui les festes populars tenen All You Need Is Love per banda sonora, però ahir, una mica més a l'oest, a Sencelles, la banda sonora va ser una altra, va ser aquesta.
Sembarà!
Ja ho heu sentit, i és que ahir Sencelles va acollir en Balat, igual que a Sineu la festa va començar ben d'hora, al matí amb un pregó i una mobiletada. Però el punt àlgid va arribar després, quan varen arribar al centre del municipi amb dues bales de palla.
És el punt més vistós de la festa, ja que els més valents caminaven damunt les bales de palla mentre les feien avançar pels carrers de Sencelles i tot seguit es tiren palla i aigua. N'hi ha que diuen, però, que no deixa d'estar lligat a les arrels pageses que basten fins les generacions del padrins.
Bobes de puta mare, cada any ho recomano. Ho juro, ho recomano.
Lo millor de l'estiu.
Això és una festa bruta. Però a part de ser bruta, n'hi ha moltes de festes brutes, però és una festa bruta i guapa.
Calor, aigua, però m'ho repassant bomba.
Bueno, varen començar anant amb mobilet i ara ja ho vivim d'una altra manera, un poc més relaxada en sornit.
També que se respira és històric, és màgic.
I aquests dies també hi ha festa a l'EO Menorca. En el marc de les festes de Sant Llorenç ha tornat a pujar aquest diumenge a l'ermita de Vinixems en una jornada en què els cavalls i els caixers ja tenen protagonisme. El verdader sentit és, però, recordar l'origen.
Des de 1301 fins 1832 se fa aquesta festa aquí. Les corregudes es feien unes tanques aquí darrere, la tanca d'Escós i la tanca d'Esgarrover d'Escós.
És molt polit poder venir aquí i veure la feina que has fet durant tots anys.
El jovent pot començar ja a veure les festes, veure els cavalls, d'una manera més tranquil·la.
Passen uns segons de les 7:53 minuts. Moment ara per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Y amb la primera aturada. A Son Servera, a Mallorca, és una casa més del poble amb façana de pedra, tradicional i just del davall de l'església, però quan obres la porta et capbusses en un espai eteri de parets emblanquinades i on les obres d'art copsen l'espai. Parlem de la galeria Sa Plata Freda, que és un patrimoni desconegut de Son Servera i que està arrelat a la seva cultura i sobretot al món artístic. Ara compleix 50 anys.
I és una efemèride que se celebra avui dilluns amb una taula redona i una conversa amb un dels seus fundadors, Antoni Esteve. Va ser el 1976 quan va decidir reformar la construcció amb Miquel Cervera i crear un espai de trobada artística composta per més de 400 metres quadrats. La regidora de Cultura cerverina, Almudena Rodríguez, n'explica els inicis.
En un punto de patrimonio nuestro, creo que es muy potente para el pueblo. Este proyecto impulsó Son Cervera en el modo del arte, de la cultura. Desde su comienzo fue una apuesta muy ambiciosa para acercar el arte al pueblo. Ya en su inauguración acogió artistas de primer nivel como Miró, Chillida.
Noms de primer nivell venguts d'arreu del món que avui encara continuen delectant els visitats. El ventall de propostes s'ha ampliat enguany en la incorporació d'artistes locals escollits per Antoni Esteve.
Él es el que elige sus exposiciones, las personas que quiere tener dentro, y este año ha querido que haya dos artistas cerverins dentro de, es la primera vez que se hace, dentro de su galería. La verdad que son espectaculares las exposiciones que tienen.
Són cinc dècades de trajectòria i anècdotes que repassaran en una taula rodona amb el seu fundador i convidats del món de l'art, com el director del casal Solleric, Fernando Gómez de la Cuesta. Serà avui, a les 7 de l'hora baixa, a la galeria Sa Plata Freda de Son Servera, i per gaudir de les seves exposicions, l'espai està obert de dimarts a diumenge capvespre.
I moment ara per fer un cop d'ull a l'agenda musical de la setmana.
Com et dius?
Em dic Xavier.
I què veus?
Ginebra amb Coca-Cola.
Això està molt transparent.
Doncs deu ser Ginebra sola.
Hòstia, Xavi!
I comencem a Ciutadella amb un dels grans hits d'aquest estiu, viral a les xarxes socials.
Parlant de Xavier, el tècnic de so de la Ludwig Band, que repeteixen estar de Menorca aquest estiu després d'haver esgotat les entrades de la primera aturada. Serà avui a les 9 al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella, de la mà del Jazzba. En 4 discos publicats en només 4 anys, la Ludwig ha conquerit públic i crítica amb un univers propi on conviuen l'humor, la ironia i unes lletres tan esmolades com brillants.
Tu el fas digne d'una orquestra, Xavi, digue'm tot el que he de fer. Xavier.
La nit, però, començarà amb el concert de la banda catalana d'indie folk La Bona Sort. Amor, es claustre, dimecres, la cita és amb Júlia Colom, que escoltem de fons, que ens presenta el seu Paradís, un treball on la cantautora manté la seva identitat i l'herència de la tonada mallorquina per anar més enllà i jugar amb el pop complet i emocional. El concert començarà a les 9 del vespre.
Pero me falta el aire desde que no estás. Quizá no me trajese nada bueno, pero al menos no nos la pasábamos mal. Mami, yo tengo en el pecho un dolor, tanta par y no me deja respirar. Pero quiero otra vez de tu veneno, quiero arder en tu infierno para la eternidad.
Aunque te diga que estoy bien. I divendres, al límit ja del Ferragosto del Pic de l'estiu, girem l'ullada cap al jardí, al recinte del Mallorca Life de Calvià, perquè allà ens espera De La Osa, després d'un any allunyat del focus, consolidat com una de les figures més influents del rap espanyol, l'artista ha tornat a La Madrugada, on ha comptat amb col·laboracions d'Andrés Calamaro, Nicki Nicole i Quevedo, entre d'altres, i que ara tindrem l'oportunitat de veure en directe.
Ganes de cridar al món, t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs. Entre totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi ha un lloc al teu costat.
ja entrant el cap de setmana, entremig de verbenes i festes vàries, la nostra darrera aturada torna a es claustre de Mo, on hi trobarem Alfred García amb una nova gira més rumbera i festiva després d'haver-se consolidat com un dels artistes més estimats i versàtils del panorama actual. L'actuació començarà, recordem, a les 9 del vespre, es claustre de Mo, on hi trobarem Alfred García.
Amb la seva música arribarem a les 8.
Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 10 d'agost, quan falten just dos dies per